parte, diríamos, de la cuenca del Mediterráneo Occidental en los próximos años, en las próximas dos décadas, por concretar, ¿no? Con lo cual, hemos de adaptarnos a esas condiciones para disminuir nuestros riesgos. Cuando coinciden en el tiempo, como ha ocurrido este final de verano, este mes de agosto, pongamos por caso, cuando coinciden sequías como la que estamos todavía padeciendo con olas de calor, los efectos en los ecosistemas y en conjunto en nuestro sistema económico son más graves que la suma de los efectos que produciría una sequía separada en el tiempo de una ola de calor. Pero claro, a la falta de agua se une una temperatura muy elevada y eso produce un auténtico estrés hídrico en los ecosistemas, en la agricultura, en los cultivos de secano, y todo eso tiene repercusiones económicas. Pues bien, esos dos riesgos unidos son los que consideramos más graves en las próximas décadas, con lo cual, insisto, hay que gestionar muy bien ese bien vital que es el agua y todos hemos de participar de las acciones que promuevan un consumo sostenible, mesurado del agua. Tenemos el problema de que hay muchas piscinas por el territorio. Cuando volamos sobre el territorio vemos esos triangulitos o rectangulitos azules que van salpicando pues todas las urbanizaciones y muchas mucha población concentrada. Bien, hay que tener en cuenta que eso supone un consumo de agua apreciable y habrá que hacer un uso muy mesurado de esas piscinas cuando lleguen nuestros veranos.
Em parlava de gestió de l'aigua i jo sé que Javier Martín Vides, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, no és economista, però sí que li voldria preguntar si pel que fa a les properes dècades, ara que ens en parlava de tot plegat, anem cap a un encariment del mercat de l'aigua com a bé escàs.
Pues sí, no nos cabe dudas al respecto. Aunque ahora quienes nos oigan no estarán de acuerdo con lo que diré, en muchos casos el agua en nuestro país ha sido barata, no ha sido cara, aunque cuando vemos el recibo del agua cada vez nos damos cuenta de que, caramba, nos llega una factura cada vez más elevada. Pero realmente, partiendo de un territorio de clima mediterráneo, con esas escaseces típicas, sobre todo en verano, hemos pagado el agua no muy cara realmente y la verdad es que pensamos que muy probablemente pues habrá que pagar más por ese bien escaso y vital para todos. Por otra parte, no podemos pensar en hacer más embalses. Es la pregunta o la sugerencia que oímos a menudo. Si hablamos de Cataluña y en conjunto si hablamos de España, tenemos uno de los países con mayor número de embalses o por lo menos con mayor capacidad de agua embalsada.
Això li anava a preguntar, senyor Martín Vide, perquè com saps s'ha especulat molt. Tenim embassaments massa grans i per això els veiem tan buits?
Bueno, es que, y en el futuro más todavía, en el futuro nuestros embalses estarán semivacíos, si quiere semillenos, pero semivacíos. Por lo tanto, ya construir más embalses con lo que supone de coste económico y de impacto en el medio no es la mejor solución, no es la mejor solución. Es mejor solución, aunque comporta un gasto energético y al final económico, las plantas desalinizadoras. Ahora mismo, sin ellas, sin las dos que están funcionando prácticamente a pleno rendimiento, estaríamos en una situación crítica. Por lo tanto, se impone más construir plantas desalinizadoras donde tendremos asegurado el input de agua salada, luego habrá que desalarla, insisto, eso supone un consumo energético importante y ese agua es cara y si la eleváramos, bombeáramos hacia el interior, saldría muy cara, en efecto, pero tendríamos la garantía del suministro. Construir embalses o grandes trasvases tiene ya poco sentido. Hemos de utilizar el agua llamada regenerada. Ya la industria química y biológica es capaz de devolver a las aguas residuales a un nivel de calidad que incluso se puede llegar a consumir directamente, o por lo menos nos va a servir para regar nuestros parques y jardines, limpiar nuestras calles. Ya es posible. Nuestras plantas, diríamos, de depuración de aguas residuales, nos dan ya un agua con calidad, y con un procedimiento adicional podemos tener agua llamada regenerada, que ha sido la solución en algún país avanzado del mundo, en la California estadounidense, por ejemplo, donde también con clima mediterráneo tienen periodos de sequías muy importantes. Pues bien, el agua regenerada, que es lo que hace la naturaleza al fin y al cabo, ¿no?, en ese ciclo magnífico que estudian nuestros estudiantes, el ciclo del agua, pues algo parecido. Estas aguas grises nuestras se pueden regenerar, se pueden bombear al curso bajo de un río, o se pueden inyectar en los acuíferos para que completen totalmente su depuración, y podemos finalmente hasta beberlas.
Finalment, com sap també el senyor Martín Vida, en aquest programa que ens preocupa molt i que parlem sovint del que és, el que està sent ja, no el que serà, no, el que està sent ja el canvi climàtic, i per tant climes d'extrems, no només climes, sinó precipitacions d'extrems, és a dir, o molta sequera o molta aigua de cop. Per últim, com deia senyor Martín Vides, sí que volia preguntar-li, perquè en les darreres setmanes hem viscut casos com, per exemple, la del cicló Daniel, que ha afectat aquests dies a Líbia. Podíem arribar a casa nostra patir efectes com el del cicló Daniel, per exemple, en uns anys?
La resposta seria sí, sí. El ciclón, la borrasca, Daniel, fue... se ha considerado un medicán. Es un término nuevo, tiene ya unos años, pero relativamente nuevo, que está compuesto por medi, mediterráneo, y can, la misma terminación que tiene la palabra huracán. Es como un huracán en el Mediterráneo, porque tiene, visto con imágenes de satélite, una estructura parecida a la de un huracán en el Caribe, con un ojo libre de nubes en su centro y con aquellas aspas espirales, aladas, nubosas, características. Sí, las aguas del Mediterráneo adquieren ya unas temperaturas en algunos momentos del año, particularmente finales de verano, tan altas como en el Caribe, en algunos lugares del Caribe. Y ese es un ingrediente para que surjan, como válvula de escape, esas estructuras ciclónicas tan intensas. Nos falta el otro ingrediente, y es tener en las capas medias y altas de la atmósfera unas condiciones favorables para que se desarrollen. Pero ese ciclón Daniel lo podemos considerar un medicán, y ya ha habido otros en el pasado en diferentes lugares de la cuenca del Mediterráneo. Sí, estamos sujetos, aunque todavía son poco frecuentes, a esas estructuras que se asemejan un poquito a los huracanes del Caribe, aunque son más pequeños, pero van acompañados por vientos muy fuertes y a menudo por cantidades de lluvia que suponen auténticos diluvios, como ha ocurrido en Grecia y finalmente, y desgraciadamente, en Libia, con una catástrofe mayúscula, con un número de muertos que va a superar con mucho el terremoto terrible de Marruecos.
Per tant, i ara sí, la darrera pregunta que li fem aquest matí, per tant, a casa nostra hem de deixar de construir sí o sí, que si al costat de les lleres dels rius, que si per on passen els torrents, etcètera, etcètera?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos la herramienta de la ordenación del territorio, la planificación territorial y urbana, que es la mejor herramienta para, por una parte, disminuir nuestra exposición a los riesgos y para evitar que haya pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales y demás. En efecto, hemos de tener nuestros mapas de riesgos en el territorio, porque no todos los territorios pueden tener los mismos usos. Es verdad que las márgenes fluviales, en ellas no se debería construir ni tampoco establecer caminos, carreteras, porque siguiendo la dinámica natural van a verse ocupadas por las aguas cuando se desborden en algunos momentos, con lo cual habrá un riesgo muy importante para todos, ¿no? Con lo cual, es verdad que la buena ordenación del territorio, la ordenación cabal del territorio, sabiendo las potencialidades y los riesgos los peligros a los que pueda estar sometido es lo que nos garantiza un futuro con menos víctimas, y por otra parte es también la herramienta más económica, porque si hacemos las cosas que no debemos, vamos a tener pérdidas económicas importantes.
Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, senyor Javier Martín Vide, com sempre és un plaer escoltar-lo i aprendre'n de les seves explicacions. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vostè i a la caravana.
10 minuts que passen de les 10 del matí, nosaltres que anem a publicitat i de seguida encetem el primer cafè amb Àngel Miret, Verónico García i Santi Sánchez.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta un moment de... Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. Verónica García Morales, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana. Santi Sánchez, periodista i politòleg.
Dotze minuts que passen de les 10 del matí, doncs sí, ja encetem el primer cafè amb Àngel Miret. Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb la Verónica García. Verónica, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb en Santi Sánchez. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els dies, ja, avui ja teca, cada dia ja teca, però déu-n'hi-do els inicis de setmana com comencen últimament. Tots pendents un dia com avui de la setmana d'investidura. Reaccions polítiques a tot i plen. I reaccions polítiques totes venen a Galícia, d'aquest cap de setmana. El president espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha afirmat que el candidat i cap de files del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es presenta a la investidura per ser cap de l'oposició i no per ser president d'Espanya. Ho ha dit així.
Pero parece que se van a reunir unos días antes de la investidura del señor Feijóo para manifestarse en contra de la investidura del Partido Socialista. Al grito de que España se rompe. A ver, señores del PP, que España no se rompe, no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo de la investidura del señor Feijóo y su mentira.
Un Pedro Sánchez Duque el teníem en un míting dels socialistes a Galícia aquest diumenge al matí. Sánchez també ha assegurat que l'acte del 24 de setembre a Madrid és una protesta contra el nou govern socialista i, per la seva banda, com dèiem, poc més d'una setmana perquè es produeixi aquesta sessió d'investidura, el líder del Partit Popular i candidat a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, també en un acte a Galícia, deia això.
Que un expresidente de la Generalitat, buscado por el Tribunal Supremo, decida quién va a ser el próximo presidente del gobierno, no es porque haya salido así de las urnas, sino por la conveniencia personal de Pedro Sánchez.
I per si no hi havia prou, ara us dono la paraula, però vull posar totes les qüestions sobre la taula, les qüestions polítiques pel que fa tot plegat, per si no n'hi havia prou, qui ha dit la seva? No podia faltar ella. Isabel Díaz Ayuso, que ha demanat al president espanyol en funcions Pedro Sánchez en eleccions.
Vayamos a elecciones. Yo le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre valiente, de palabra,
que le diga a los españoles lo que pretende hacer, que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren. Porque probablemente no sea así. Desde luego, a los españoles no nos han consultado ni nadie nos ha informado de nada de esto.
Déu-n'hi-do, Àngel, que et veia apuntant cosetes, va.
A veure, és que la veritat és que el nivell dels polítics actuals fa una mica de pena, eh? A veure, quan parla la senyora Díaz Ayuso, jo després d'haver-la sentit fa un pocs dies, ja fa temps, que la tinc descartada del meu ideari d'intel·ligència política i de gestió, però...
Oh, jo sempre, Àngel, he dit, no sé si estaràs d'acord, ja començo jo a dir la meva, sí, que Isabel Díaz Ayuso serà moltes coses, però tonta no és.
No, no, és que no, no té res a veure, es pot ser dolent tot i ser molt intel·ligent.
Déu-n'hi-do el cap que té.
La història n'està plena, no? Però després d'haver dit que aquí a Catalunya es discriminava les persones que té cognoms castellans, home, doncs ja les coses... O sigui, és una cosa tan evident que no és així, tan evident...
Un clàssic, ja.
Que, sí, home, sí, però ja no... Però, escolta, però és que...
Sorprèn?
Sí, però és que... No em sorprèn, però és que arriba un moment que la gent senzilla d'altres parts de l'Estat s'ho creuen. És clar, aquest és el tema. O sigui, no fa massa... Ja ho he explicat, em sembla, aquí algun dia. Jo me n'anava a Múrcia amb uns amics de bona fe i em diuen... Escolti, nosaltres estem a favor de tot aquest moviment reivindicatiu de Catalunya, però, diu, això que feu, per exemple, de castigar els nens que parlen en castellà, això no està bé, això hauríeu de mirar de rectificar-ho. Bé, vol dir que la gent s'ho creu. Pel que fa a la investidura, jo he sigut, ja ho vaig dir un altre dia en aquesta casa, que això no tirarà endavant i que anem a noves eleccions, perquè el president Puigdemont, el nivell d'exigències que planteja, jo crec que són inassumibles pel Partit Socialista, perquè tindria, a més, des d'un punt de vista ideològic, tindria un cost electoral fortíssim. I aleshores, el senyor Núñez Feijóo, que és una gran decepció. Jo crec que molts vam... Quan va sortir aquell senyor Casado tan curiós i tan estrany...
En principi era la imatge de la moderació, no?
Bueno, per això et dic que nosaltres vam pensar... Mira, un home, de més, del que a Madrid diuen que és la perifèria, que parla gallec, per tant, que té una determinada sensibilitat, se li suposa, i que, a més, fins aquell moment representava una dreta, doncs, que ens semblava que ha d'existir... Home, és una gran decepció, és un senyor que no té cap personalitat, és a dir, que ara diu naps i ara diu cols, i per tant no arribarem enlloc. El senyor Sánchez també, tampoc no és que sigui un altre... Bé, escolta, tenim un panorama, la veritat que bastant desalentador, anem a eleccions, i a les eleccions ja veurem el que passa, però tot fa pensar que...
Tu veus que anem a eleccions, eh?
Sí, ja fa molt temps que ho tinc molt clar. Sí, és que no veig manera d'arreglar-ho. A més, la composició que vol fer el senyor Sánchez del govern és que la veig impracticable, és a dir, posar aquí els de Sumar amb els del Partit Nacionalista Basc, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana... No, és que no sé com lligar-ho tot plegat. És a dir, no oblidem que el Partit Nacionalista Basc i Junts, des del punt de vista ideològic, més enllà dels aspectes territorials i nacionals, són partits de centre, centre-dreta o centre, si vols dir-li així. I els senyors de Sumar, per exemple, ahir sentia la senyora, els de Sumar, tornant a exigir que la senyora Irene Montero sigui ministra i dient que ha de pivotar tota la legislatura sobre les persones binàries, sobre el feminisme... Bé, o sigui, és que no veig com quadrar-ho, això, no? Vull dir, senzillament. És a dir, que si forma govern, igualment veig que hi haurà un cert desgavell en el govern.
Verónica.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Langers, ¿no? Sobre que los discursos políticos plantean muchas cuestiones que son evidentes o que nos parecen evidentes, pero que muchas veces están distorsionando, ¿no?, la realidad. Y es verdad que no es en los mismos términos cada partido, pero sí que suelen hacerlo. Aquí lo preocupante, sobre todo para la calidad democrática, es precisamente que un grupo de personas y cada vez más amplio, pues vayan asumiendo esas mentiras como una realidad. Eso por un lado. Y luego por el otro, creo que también es un escenario político muy complejo, donde yo creo que actualmente, bueno, las fuerzas políticas que puedan formar un gobierno, es verdad que ideológicamente, desde el punto de vista social e incluso económico, pueden parecer, bueno, o son muy distintas. Es verdad que desde el punto de vista territorial sería como el eje común que los une y que sería todavía más difícil imaginar, a no ser que fuera una mayoría absoluta, que en el contexto en el que estamos es difícil llegar a ellas, otro escenario de conjugar pues diversos partidos políticos. Yo creo que el otro sería todavía más complicado o inimaginable desde mi perspectiva.
Santi. Jo, per fer una mica el fil del tema que acabes de treure, crec que l'aritmètica política en aquest moment no estem en temps de majories absolutes, és evident, no tornarem a estar en temps de majories absolutes, però a mi em costa veure que tots els partits nacionalistes perifèrics que en altres moments han donat suport a la dreta puguin donar suport a una possible investidura d'un govern de dretes, quan comentàvem abans, tenim un president Feijóo que depèn de com es llevi, diu una cosa o diu una altra, i està més arrossegat per altres partits, diguem, a la dreta de la dreta, que no... que això fa tècnicament inviable un suport a la seva investidura, no? I jo no sé si anem a eleccions o no, perquè no ho sé, encara no ho tinc clar. El que sí que crec és que Sánchez no hauria de donar per feta la seva investidura com va fer ahir, bàsicament perquè, bueno, hi ha uns matisos, hi ha una negociació en marxa o no en marxa, depèn de qui li preguntis, amb Junts per Catalunya, hi ha una sèrie d'exigències que s'han de complir. I jo crec que l'expresident Carles Puigdemont ha sigut molt clar, i ahir a la tarda va ser molt clar a Twitter, i el seu... si el PSOE no compleix, diguem, les seves exigències, que són un mínim per començar a negociar, no hi haurà investidura. També crec que si algú, en aquest cas, pot complir aquestes exigències d'una manera o d'una altra, és Pedro Sánchez, justament.
Recordem que Puigdemont va escriure a Twitter que no són pas ells els que necessiten suports per anar a la investidura i que, per tant, s'estan confonent, els del Partit Socialista. I recordem també, Santi, com ara deies, que l'amnistia no formaria part de la negociació. Formaria com a base...
Exacte.
Per començar a negociar.
És un punt previ
que
hauria d'arribar. Hi ha un calendari de tempos que sí que permetria aprovar l'amnistia abans de la investidura de Sánchez. O sigui, tècnicament és viable per temps, diguem, si es fa per via d'urgència al Congrés es podria fer, però és el que comentàvem una miqueta abans, que hi ha un cost polític bastant gran al darrere que no sabem fins a quin punt el PSOE podrà arribar a suportar. Però més enllà de l'amnistia, jo crec que hi ha altres temes. Hi ha altres temes damunt la taula a l'hora de negociar, en aquest cas, amb Junts per Catalunya, que no són menors i que també, si és veritat que l'amnistia és un punt de partida, hi ha tot un element del que vindria a ser el que ells denominen la resolució del conflicte polític, que això no s'ha de deixar de banda. És a dir, amb una amnistia no tens una investidura garantida. Tu necessites alguna cosa més. Jo crec que la clau està més en aquesta cosa més que necessites. No, jo no vaig tant per un tema de plantejar l'autodeterminació en aquest precís moment, però sí que anem a una legislatura que, en principi, segons la llei, és de 4 anys i s'hauria de resoldre en aquests 4 anys el tema de l'autodeterminació, s'hauria de trobar la via. Però crec que la clau està més en això, més en... si hi ha una amnistia... Parlo de les exigències de Junts, estic parlant d'això. I al cap i a la fi és una aritmètica parlamentària molt fràgil i fa que l'estabilitat del govern sigui feble. I en aquest sentit, jo crec que això Junts per Catalunya ho saben i són plenament conscients.
Hi ha una qüestió que jo afegiria tot aquest entramat de qüestions complexes, diguem-ne, que és el tema de la unilateralitat. Això és un tema que és irresoluble, absolutament. És a dir, fins i tot des de l'esquerra espanyola s'ha plantejat i s'ha dit clarament que el tema de la unilateralitat és inacceptable. I, en canvi, per Junts, aquest és un tema també que no es pot discutir. És a dir, que la capacitat de resoldre el futur de Catalunya des d'un punt de vista polític pertany als catalans, i que són els catalans, i exclusivament els catalans, els que decidiran el futur d'aquest país. Això, des d'una perspectiva espanyola, és inassumible. I malgrat que jo pugui estar més proper als plantejaments d'unilateralitat, sí que entenc perfectament el plantejament espanyol. És a dir, el plantejament espanyol és... Catalunya forma part d'Espanya, per tant, en qualsevol cas, una decisió que afecti el conjunt de l'Estat, perquè és evident que la separació d'un territori afecta el conjunt de l'Estat, correspon no en aquell territori en exclusiva, sinó al conjunt de l'Estat, per tant, vol dir a tots els ciutadans espanyols. I aquest és un tema que no té solució. És impossible solucionar-lo. Per part de Catalunya...
Estava pensant, digue-li els bretons, també.
Exacte.
Per exemple.
No, i per tant, escolta, és per això que jo dic que no pot haver-hi una investidura coherent. Al final, el poder, les cadires i els salaris públics ho aguanten quasi bé tot. Però si es fa un govern amb aquesta amalgama, és que no podrà governar. No podrà governar. I, per tant, estem en una situació de conflicte, que és el que jo deia una mica abans, que és irresoluble, perquè... hi haurà noves eleccions, a les següents eleccions, bàsicament, quins moviments hi pot haver-hi, Joan? d'una banda, votants de Vox que s'han adonat compte de que amb aquesta història d'anar votant Vox el que fan en realitat és impedir l'accés al poder de la dreta espanyola i, per tant, que, diguem-ne, moderats, entre cometes, votants de Vox passaran al Partit Popular. És veritat que aquest...
Però, de fet, el votant de Vox ve... No només el votant, sinó el líder de Vox ve d'on ve.
Sí, però és que abans el PP amagava tota l'extrema dreta, no? Vull dir, això sempre, quan es parlava que aquí a Espanya no hi havia extrema dreta, deia, home, és que segons aquí parles del PP, l'extrema dreta ja estan allà. I, per tant, és molt probable que aquesta repetició electoral, de la qual jo no estic plenament convençut, doncs el PP tingui un millor resultat. I hi haurà també una major polarització, perquè alhora també el Partit Socialista activarà determinats vots, per exemple, aquí a Catalunya ja es va veure a les darreres eleccions, i jo he parlat personalment amb votants independentistes que tota la vida han estat votant partits independentistes i que aquest dia et diuen, vaig votar per primera vegada de la meva vida, estic recordant ara una persona concreta, el Partit Socialista, mai ho he fet. Però aquesta vegada, veient el que s'estava plantejant, voto el Partit Socialista per evitar, com que sé que la solució de Catalunya no la resoldrem avui, mentrestant el que de cap manera avui és que mani el senyor Feijó, i sobretot, més enllà del senyor Feijó, aquests companys de viatge, que això és un tema que algun dia s'haurà de debatre, i suposo que el PP ho està debatent. És a dir, en realitat aquesta relació que han establert amb partits d'extrema dreta, paradoxalment, és la que els impedirà molt probablement d'accedir mai al govern, perquè s'ha dit moltes vegades, però és del tot cert, qui vol aquests companys de viatge? O sigui, qui vol els companys de viatges de l'Àguila, del Cara al Sol, a la que et descuides, de proposar la Constitució que es deroguin les autonomies, proposar que els partits independentistes o fins i tot nacionalistes siguin irregularitzats.
I què volen amb ells, però governen en algunes comunitats autònomes, eh?
Bé, però així els hi va a la part important. Sí, governen a Múrcia. Està molt bé que governin junts a Múrcia o Extremadura. Però,
o València.
Sí, però el poder està a Madrid, eh? No està. O sigui, les grans competències i els calés estan on estan. No a Múrcia ni a Extremadura i tampoc a València. Aquesta és la realitat, i per això jo et dic que, com si els comentaristes se suposa que podem donar l'opinió i també tenim solucions, jo no en tinc cap de solució.
Faltaria.
Jo no en tinc cap de solució, simplement faig l'anàlisi de la realitat que a mi em sembla.
Després, Àngel, sí que et preguntaré per una solució d'una altra cosa que vull parlar, només et dic un nom i sabràs segur de què vull parlar. Com a expert ens donaràs la teva opinió, Lampedusa. Però això en parlarem després. Per cert, que si avui ens fixem en dos grans diaris del país, per exemple, a l'Ara... Avui hi ha un article d'opinió publicat... ahir. Es va publicar al diari Ara un article d'opinió del president Mas, que es deia Amnistia Comptador a Zero, en el que assenyalava que unes noves eleccions no són l'escenari ni convenient ni desitjable, però que tampoc poden convertir-se en l'excusa per no encarar els reptes de cara. Mas assenyala que l'amnistia ha de suposar tornar a la casella de sortida del 2012. Quan va començar tot el famós hàmster, que li diuen, el 2012, i ha afirmat que la prova del nou de les properes setmanes serà la capacitat de resistència del PSOE davant del foc creuat que hi haurà per abordar l'amnistia. Això d'una banda. I d'altra banda, en una entrevista que publica, avui sí, La Vanguardia, la vicepresidenta segona del govern espanyol, en funcions, Yolanda Díaz, ha assegurat que l'amnistia només pot arribar després d'un pacte històric i sense unilateralitat. Resposta de Puigdemont, la que ens deia en Santi, que han de tenir clar qui és que necessita el suport per a una possible investidura, i no a la inversa. Verónica.
Sí, bueno, aquí es también importante resaltar una cuestión, ¿no? Es creo que normal y habitual en los partidos políticos en sus discursos se planteen siempre en términos de máximos, ¿no? Y aquí creo que tanto Langers como Santi lo han planteado, ¿no? El Partido Socialista dando por hecho que tendrá la investidura, sería el máximo, ¿no? Por parte de Junts haciendo referencia a que la base o el punto de partida es la amnistía, también es un máximo. Y el caso también del Partido Popular, pues planteando que ellos son los ganadores de las elecciones y pues por tanto deberían gobernar, y de lo contrario es prácticamente quebrar el régimen democrático español. Es también un máximo. Pero eso no significa que en la práctica se tenga que llevar a cabo cada uno de estos máximos, porque si no, como bien han señalado, es imposible conjugarlos. Por tanto, allí, como en la vida misma, en cualquier relación humana, hay que ir, ¿no?, dialogando e ir cediendo poco a poco. En este momento creo que es los máximos están tan tensos que prácticamente nadie quiere comenzar a ceder el más mínimo, porque eso demuestra o hace ver muchas ocasiones, bueno, una cierta debilidad y en este contexto pues nadie quiere mostrar esa cara. Quizá algunos aspectos, algunas perspectivas más dialogantes en este sentido, pues podría ser como lo que comentabas ahora de Díaz, que ella plantea, ¿no? Bueno, si llegamos a la amnistía, pues tendrá que ver, como decía Santi, algo más sobre la mesa, no solamente partir de este máximo. Podemos plantearlo y eso ya es un punto, pero no significa que esto se vaya a llevar exactamente de esa forma. De lo contrario, evidentemente sería imposible gobernar con esta conjunción de intereses tan distintos y a veces tan contradictorios. Pero bueno, al final hemos visto sí un gobierno de 4 años también con intereses que a veces parecían contrapuestos, pero bueno, el gobierno se ha mantenido y sobre todo no hay que perder de vista el impacto que tiene en la vida de las personas, ¿no? Porque ahora comentaba Ángels, ¿no? La extrema derecha comenzó paradójicamente gobernando en una autonomía, precisamente a este tipo de partido que lo que quiere es terminar con las autonomías territoriales. Pero si bien el poder tanto económico como político de este partido está en Madrid, el impacto de las políticas de este partido político en la vida de las personas sí que está en Murcia, en Valencia, y eso creo que no debemos de perderlo de vista, porque al final la política tiene un impacto en la vida de la sociedad.
Per cert, en l'entretant, no sé si us va sorprendre o no la imatge, Gabriel Rufián aplaudit en un míting de Podemos. Santi.
Sorprendre no em va sorprendre,
eh? No,
veient la campanya que va fer Esquerra Republicana, no em sorprèn, i tenint en compte el...
Gran defensor de Montero, eh?
Sí, probablement dins el seu... S'ha defensat més a Montero que hi ha molta gent del seu espai polític. Per tant, no em sorprèn en aquest sentit. Però volia recuperar un tema que hem comentat, el tema dels màxims, no? Jo crec que hi ha un element que hauríem de tenir en compte, que és que... Per molt que Junts per Catalunya no sigui una cosa diferent, o com a mínim ells es venguin a una cosa diferent a un partit... Bueno, ells diuen que són més similars a un moviment, no hem d'oblidar que continuen sent un partit. Per tant, segons el que expliqui Junts per Catalunya, o segons el que faci Junts per Catalunya, pot tenir bastants problemes a l'hora d'explicar a les seves bases i als seus votants. El que vull dir amb això és que, si no hi ha amnistia, Junts per Catalunya tindrà molt complicat vendre a les seves bases la negociació com un triomf. Fins i tot diria que només amb una amnistia ja tindria algun problema per vendre-ho. Perquè el votant de Junts per Catalunya és un votant molt activat, que s'activa i molt militant, diguem, d'una única causa, que és el tema, no tant com Esquerra Republicana, que sí que ells han volgut jugar tot aquest discurs social durant els últims anys. Junts per Catalunya no l'ha fet tant, no ha apostat tot a una... Bueno, a una puresa, entre cometes, purament independentista. Per tant, la seva base o el seu votant és més fàcil de decebre.
Jo ho deia l'altre dia, Santi, i em quedava un pas enrere del que dius tu ara. Mm-hmm. Deia, ostres, a Junts, és que li serà molt vendre tant si hi ha pacte per una investidura com si no hi ha pacte.
Sí, serà complicat. O sigui, la situació no és fàcil. Alhora, hi ha un altre element que tampoc... sovint es parla molt del soroll intern de Junts per Catalunya, de les discrepàncies dins les famílies. Ostres, el partit ara està calmat. Diguem, és paradoxal, me sembla una paradoxa. Però quan la situació està més tensa, potser a nivell polític, en el sentit que tenen més responsabilitat, com a mínim les discrepàncies no arriben a un nivell més públic. El que vinc a dir amb això és que Junts per Catalunya tanca files amb Carles Puigdemont. Aquí no hi ha... I faci el que faci Puigdemont, ho intentarà capitalitzar tothom.
Deixa'm que et faci sectors. Un matís, sobretot per introduir una mica dinàmica de dialogar.
Espera, Àngel, que ara faré una cosa molt poc radiofònica. Tu xerra, no?
Deixa'm que et faci un matís. A Junts per Catalunya hi ha veus molt més moderades. I no totes, i aquest àmbit el conec una mica, i no totes són... partidaris absolutament de les estratègies del president Puigdemont. Quin és el problema? Que el president Puigdemont, i ho dic amb tot el president Puigdemont ho dic amb tot el respecte, és un màrtir. És un màrtir. I aleshores, fins i tot les veus que tindrien, que farien matisos, i n'hi ha, i algunes són prou conegudes, davant de la situació tan dura, també va ser encara més dura la dels presos, però que viu un senyor que s'estima Catalunya i que fa no sé quants anys que està, malgrat que des de Madrid els hi fa molta gràcia això de Waterloo, vés-te'n a viure tu allà a Waterloo durant 4 o 5 anys, a veure allà en una caseta i... Esclar, aleshores aquestes veus també més moderades, des del punt de vista, ara parlo no de fons nacionals, sinó de les estratègies, estan callades. I estan callades perquè hi ha un màrtir. Això ho fa molt difícil. I és un dels motius pels quals, en canvi, aquesta possibilitat de que s'exhaureixin les responsabilitats a través d'una amnistia, aquesta sí que és consolidada. No solament per una raó de justícia, sinó perquè aquestes veus puguin en un moment donat sortir i matisar i dir, escolteu, no es pot estar tota la vida, això també és el meu punt de vista, no es pot estar tota la vida només a la contra. És a dir, dir no, és la unilateralitat i la voluntat del poble català que en qualsevol moment pot decidir el seu futur, de dir això des del punt de vista i filosòfic poder és correcte, però des del punt de vista de la realitat, de la nostra realitat, no va així, no funciona així. Bé, per tant, l'amnistia en aquest sentit serviria perquè aquestes veus, perquè insisteixo, no ens oblidem que Junts per Catalunya, un és el que ara estem veient, el senyor Trias.
Xavier Trias, que ha fet avui una mica roda de mitjans, ha anat a Cadena Ser, ha anat a Catalunya Ràdio, em sembla que han trucat també, i em sembla que l'ha liat una miqueta avui.
Sí, a la Ser l'ha liat una mica, sí, A veure com impacta això.
No, no ho he sentit.
Bueno, ha acusat directament al PSOE d'estar darrere del cop d'estat del 23F.
Patapam.
Vale. Això ho haurem d'analitzar.
Veurem quin impacte
té. Però en qualsevol cas és evident, jo tinc la sort de gaudir de l'amistat del senyor Chebetti des de fa moltíssims anys. Hem estat i som molt amics. I és evident que el senyor Chebetti...
Porta una emprenyada per l'Ajuntament, home.
Això és un altre tema.
Motiu,
vol dir que aquest senyor...
No, és un altre tema, no.
No dic del d'avui, dic de tot això altre que estem parlant.
Sí.
Pensar que el senyor Trias té gaire a veure, des del punt de vista d'estructura de ciutat i d'estructura de país, amb els senyors de Podemos, és més enllà de les qüestions personals. Ara posem ideologia, que ja està bé que algun dia també en posem, és a dir, com es construeix una ciutat, polítiques d'habitatges, polítiques econòmiques, és... no té res absolutament a veure. És a dir, el senyor Chebetri estaria molt més proper a les posicions, doncs, no sé, del Partit Socialista, per entendre'ns, i fins i tot dels sectors més moderats del PP, que, òbviament, d'Esquerra Republicana, i ja no diguem de Podem i companyia. Aquestes veus estan silenciades dintre de Junts. Per aquest motiu que us dic, perquè el màrtir, i mentre el màrtir no surti del seu captiveri, entre cometes, a través de... d'aquesta sortida del país, doncs això no té solució. Vull dir, per tant, s'hauria de fer l'amnistia? Sí, és possible. Sostinc la meva tesis de que no, la situació actual d'Espanya, això no és possible, perquè hi ha tota una premsa, el palco del Bernabéu, les mentides reiterades, que fan impossible això, que la gent de Múrcia, de bona voluntat, et diuen, home, però és que els nens no els hauríeu de castigar per parlar en castellà.
Va, Santi.
Sí, aquí hi ha dos apunts, no? O sigui, tu has fet servir la paraula màrtir, que és una paraula bastant gran. Jo anava a dir, més aviat, posar una miqueta com el ciment o l'amalgama que uneix les diferents famílies, sí, no? És com el punt d'unió.
És d'una forma més correcta.
Més subtil, perquè bàsicament Junts per Catalunya sorgeix al voltant d'una llista política de les eleccions del 23, del 2017, la llista del president, bàsicament un grup d'independents, gent de Convergència... Llavors, també és veritat que una amnistia i el retorn de Carles Puigdemont resol de cop i volta el debat latent dins de Junts per Catalunya perquè és el candidat a la presidència de la Generalitat. Aquí t'estalvies problemes entre famílies i t'estalvies moltes coses si Puigdemont torna, bàsicament. I també és una altra variable que s'ha de tenir en compte. No? I bueno, jo crec que en el cas de Trias, pues, bueno, avui...
Però et vull dir això, que no tothom de Junts, més enllà... del respecte per aquesta posició del president Puigdemont, no tothom està d'acord amb aquesta estratègia tan dura de negociació que s'està plantejant a través de les indicacions de Puigdemont.
Sí. No, m'agradaria saber si Jordi Turull, per exemple, ja està d'acord. M'agradaria saber-ho. Ja està.
Eso muestra también, ¿no?, la diversidad que hay dentro de cada formación política, ¿no? Que muchas veces vemos que eso es como un problema, esas diferentes... posiciones o posturas, pero incluso dentro de cada formación, pues no, hay mucha diversidad. Lo pasa ahora mismo con Sumar. No todo el mundo apoya a Irene Montero. Hay unos que sí, otros que no, y tampoco todos están de acuerdo en que se plantee como ministra, pero este también no es otro de los máximos que en este caso se plantea dentro de Sumar.
Yo creo que a Podemos ya un cert malestar bastant gran amb com es van portar les negociacions amb Sumar. I vist que tampoc va ser un resultat electoral per tirar coets, l'opció Sumar, diguem, no va ser 90-40 diputats, m'explico, no?
Iglesias, que ja no té gaire a veure amb Podemos, però que és Seria una mica el Puigdemont de Podemos.
Sí, en certa manera.
Déu-n'hi-do l'emprenyada que porta.
Exacte. I, per tant, jo crec que en aquest sentit Podemos el que vol és fer-se valer com a formació. I si tu tens una...
Té 5 diputats, em sembla? O 5 o 6?
Crec que sí. Fem algunes fórmules una mica estranyes, com col·locar l'Estringe en un candidat per Barcelona. Quan... És igual. El que vinc a dir és que és més... Bueno, que crec que Podemos el que està fent ara és intentar marcar perfil, intentar fer-se valer com a formació davant tot un seguit de persones que els volien enterrar i els donaven per enterrats. I han tingut una negociació bastant dura, bastant complexa. Fins a... Això sí que era de màxim. Si ho acceptes això o no, llavors... Jo crec que estan en el seu dret en aquest moment.
Sí, però el que va fer la senyora Irene Montero, jo crec que això sol és motiu de desqualificació política, pensis el que pensis. És a dir, una persona que s'empassina amb una modificació normativa que acaba portant a una reducció de penes o a sortir del carrer de persones que han estat acusades i jutjades i condemnades per abusos sexuals, per violacions, això sol, encara que, òbviament, ho va fer amb tota la millor voluntat.
Ella deia,
aquesta no era la seva ella voluntat.
Ella deia llavors, i ho va tornar a repetir aquest cap de setmana en aquest acte de Podemos, que això li hauries de preguntar, Àngel, al Ministeri de Justícia. Però no amb ella, que és el Ministeri d'Igualtat.
No sé què li he de preguntar. La impulsora de la llei era ella. I la que va defensar la llei davant de la ciutadania, un servidor entre tants altres ciutadans, i la que va donar la cara per la reforma de la llei. I quan van començar a sortir les primeres sentències dels primers jutges, en aquests jutges primers va dir que eren feixistes i eren gent d'extrema dreta, després resulta que hi ha hagut centenars de jutges, i entre els jutges, home, òbviament, és un col·lectiu més aviat conservador. Però, escolta, de jutges jo en conec d'esquerres, i nacionalistes, som minoria, i d'esquerres. Per tant, quan tots els jutges, els que els somet un procés, acaben dient que la llei, inevitablement, comporta la sortida de persones al carrer, o la reducció de penes, home, al final tu has de reconèixer una mica que t'has equivocat. És a dir, això sol, en qualsevol país seriós, suposa sortir del ministeri. És a dir, ara dir, no, ha de seguir aquesta senyora. Home, jo crec que això és inconcebible. Altra qüestió és que ells tinguin la seva forma de veure el món i tal, però en tot cas la persona no, la persona queda totalment cremada, des del meu punt de vista,
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. Continuem amb la tertúlia del primer cafè, anem a publicitat i de seguida parlem de Lampedusa.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel. El canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dèiem, a punt d'arribar a 3:15 del matí, volíem obrir altres qüestions perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han visitat aquest diumenge l'illa de Lampedusa en plena crisi migratòria després de l'arribada de més de 10.000 migrants en poc més de 72 hores, entre d'altres qüestions. Von der Leyen, que ha posat sobre la taula, la presidenta de la Comissió Europea ha posat sobre la taula aquest decàleg de 10 punts per abordar la crisi migratòria a Europa. I clar, amb nosaltres tenim l'exsecretari general d'Immigració de la Generalitat, Àngel Miret, i deia, què? Com ho veiem tot plegat?
Mira, jo vaig treballar... A veure, no, primer una cosa. Vull recomanar moltíssim, li he enviat aquest matí una felicitació, un article que va sortir a La Vanguardia del senyor Dani Arasa. No sé si heu tingut oportunitat de llegir-lo.
Sí.
Aquest article, que, a més, el fa en una doble condició, que és la mateixa que tinc jo. Una és com a cristià i, per tant, amb la misericòrdia posada com a eina bàsica de treball i d'actuació.
I en compte els missatges dels darrers anys del Sant Pare, que van molt a la línia.
Ahir el senyor Dani Arasa per mi fa un article que de veritat que s'hauria de llegir tothom, i jo vaig quedar encantat, li he enviat una nota de felicitació. El tema de la immigració és un problema que anirà més. Per què? Perquè les diferències en el món no solament es redueixen, sinó augmenten. I aquí hi ha paradoxes que són força difícils de gestionar, per no dir molt difícils de gestionar. Un és que nosaltres, i el Sant Pare ho diu prou bé, tenim l'obligació, bueno, i les reiteracions, diguem-ne, en el propi Evangeli, directament, acolliu els immigrants. Què és la d'acollir aquelles persones que surten dels seus països empesos, com faríem tots nosaltres, per una necessitat de cercar un futur per ells, pels seus fills, i, per tant, buscant una millor vida, una vida on la violència no estigui a cada cantonada, on es pugui progressar intel·lectualment, on es pugui viure. I, per tant, aquest és un dret que té tota persona, aquest procés migratori en busca d'aquest futur, perquè a última hora tots som germans, o hauríem de ser-ho, i tots som i formem part de la humanitat. Això és el plantejament des d'una perspectiva cristiana i humanística, també, diguem-ho així, però jo en el meu cas com a cristià. D'altra banda, és evident que l'obertura absoluta de fronteres suposaria un caos inassumible. És a dir, si en aquest moment a l'estat espanyol o Itàlia, dic per dir, o Grècia, per dir països propers al continent africà, obrissin les fronteres i diguessin no hi ha cap limitació, qualsevol persona pot venir aquí, això seria inabordable, inassumible, generaria un caos absolut. Perquè no serien aquestes 10.000 persones, Joan, jo he viatjat força per aquest continent, serien milions i milions de persones que vindrien. Amb la qual cosa, tota l'estructura social quedaria absolutament destruïda. Destruïda. Per tant, l'única solució que hi ha és gestionar això, gestionar d'una manera tal que permeti que el nombre màxim de persones puguin venir en aquesta recerca de futur en els països, entre cometes, dits rics, no solament Europa, i d'altra banda també exigir i demanar a aquestes persones que venen aquí un mínim de compromís amb la societat d'acollida. I aquest mínim de compromís passa per una sèrie de condicions.
Ara, quan deies, Àngel, no solament a Europa, pensava, sent crítica amb tot plegat, no solament a l'Europa del Sud.
Evidentment, això és un altre dels grans temes de la Unió Europea. Sí, sí, evidentment. Però estem parlant del Canadà, estem parlant dels Estats Units, estem parlant de tantíssims països que poden fer aquest procés d'acollida. Però si no es fa d'una forma endreçada, malgrat aquesta primera idea que forma part del nucli dur del que és la convicció del cristià, també per aquesta pròpia convicció es fa molt difícil admetre una obertura de fronteres il·limitada, amb tot el dolor del cor, perquè desitjaríem que fos així. Alemanya va acollir, o Suècia, em sembla, Suècia ara es troba en una situació molt complexa. Aquest país idíl·lic, pels llatins, Suècia, Noruega, Finlàndia, són els països, Dinamarca, són els països idíl·lics, no? I en certa forma ho segueixen sent. Però Suècia, per exemple, que ha tingut una actitud absolutament generosa a l'hora d'admetre no solament d'immigrants econòmics, sinó també de refugiats, en aquest moment té gravíssimes dificultats. I estem parlant d'un país ric, relativament poc poblat, amb una densitat de població també relativament baixa, i, per tant, que tenia moltes condicions per acollir. En aquest moment, Grècia, hi ha una situació de conflictivitat social molt important que ja veurem com evolucionarà. Per tant, no queda més remei que fer una acollida, jo crec que sí, una acollida generosa també, però un compromís d'uns i altres. I aquest compromís passa necessàriament per un números clausos i perquè també els immigrants assumeixen determinats compromisos. Per exemple, un compromís que a mi em sembla molt evident és l'aprenentatge de la llengua. Jo recordo que a Londres, no sé si recordeu, fa anys, barris en els quals una part important de la població, això no, en algun moment va ser notícia, no tenien ni idea de parlar anglès i portaven 10, 15, 20 anys aquí. Aquí, perdó.
Allà.
A Anglaterra. Aquí, a vegades ens trobem també el mateix, en segons quins espais del Raval, entres i et trobes persones que porten molts anys aquí i que no es poden expressar més que la seva llengua, que tenen permanentment col·locat mitjans de comunicació del seu país. És a dir, això, des de la perspectiva de la societat d'acollida, també ha d'haver-hi aquesta opció de demanar aquest procés d'integració mútua dels que venen cap aquí i dels que són d'aquí cap a aquest procés d'acollida fraternal i generós cap a ells.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que acabas de plantear, sobre todo con ese fundamento más, ¿no?, ético, moral, humanista, sobre la acogida de las personas migrantes. Y creo que aquí hay una también estrecha relación entre lo que sería la porofobia, el racismo y la xenofobia, precisamente porque no creo que sea un problema realmente de recursos económicos ni de abrir las fronteras a todo el mundo. Porque, de hecho, creo que si se abrieran de esta forma no habría una llegada inimaginable de personas. Creo que realmente decidir migrar es una cuestión sumamente compleja y se llega a esa decisión precisamente cuando en el lugar de origen es sumamente, ¿no?, complicado mantener la vida y en otros contextos tampoco es precisamente, ¿no?, una decisión en que tenga que llegar a este extremo. Se puede decidir migrar sin estar en estas condiciones, pero es diferente, claro, si vienes con una migración, ¿no?, regulada, con documentación, con dinero. Al final estamos dejando de lado al ser humano y vehiculándolo nada más a través de una situación que es meramente administrativa. También me parece muy interesante, sobre todo, ¿no?, cuando se decía, es verdad que la Europa del Sur es la que identifica en primera línea ese problema, porque es donde llegan, pero no es quien lo ha gestionado realmente. Se ha gestionado en la Europa del Norte. Entonces, bueno, ahí también hay que ser, ¿no?, bastante críticos, porque es verdad que el problema lo tenemos en la Europa del Sur aquí, en primera línea, pero no se ha gestionado aquí. Y si no, también, en relación a lo que se comentaba respecto a la integración mutua de los procesos migratorios, pues hace falta ver cómo ha sido la integración en otros contextos y cómo es, pues, en nuestra sociedad más próxima. Muchas veces sí que se exige mucho esa integración de parte de quien llega, pero no de parte de quien no acoge. Muchas veces llegar a determinados espacios por parte de personas migrantes es sumamente complicado y hay que romper, bueno, como se llama en el feminismo, ya no techos de cristal, sino también para las personas migrantes, techos prácticamente de acero. O sea, es sumamente, sumamente complicado.
Santi, fes-me breu això, que en queden gairebé 7 minuts i encara vull treure un altre tema.
Ostres, sí. No, jo simplement volia apuntar una cosa. Crec que l'aproximació de la Unió Europea a tot el tema del fenomen migratori, des del meu punt de vista, crec que no és la correcta. I hi ha un element que es posa sobre la taula i que per mi és... En aquest cas jo crec que són dos elements que per mi són especialment delicats, no? Per una banda tenim tota aquesta voluntat d'intentar fer acords amb països del nord d'Àfrica perquè serveixi una miqueta com de tap. A mi això em preocupa, sincerament, perquè són països que no tenen els mateixos estàndards democràtics o de respecte als drets humans que tenim a l'Europa, diguem, continental. Crec que és molt perillós, sincerament. Estàs pagant a una gent perquè siguin carcellers d'un grup de persones sense cap mena de respecte, això per una banda. I també em preocupa bastant l'aproximació que es vol fer, en aquest cas, mitjançant el cos de Frontex, de fronteres, diguem, els guardacostes de la Unió Europea. A mi em preocupa, sincerament, em preocupa aquesta aproximació potser més restrictiva, no estic dient que s'obrin les portes, però sí que em preocupa que el tema de la migració s'estigui enfocant des d'un punt de vista doncs, més, no? més des del punt de vista de la seguretat.
Hauríem de parlar de Frontex un altre dia, de qui són i de què significa.
Exacte. Frontex.
Deia que volia treure un altre tema i m'hi ha fet pensar més la Verònica. La Verònica ens deia porofòbia, racisme, xenofòbia, i encara hi poso jo. LGTBI fòbia, i ho trec de context del que parlàvem, eh? Perquè llegia avui un titular que em feia molta basarda, però molta, eh? Més de la meitat dels delictes d'odi denunciats als Mossos d'Esquadra entre el 2020 i el 2022, delictes d'odi, eh? Per tant, parlem de tots aquests delictes d'odi, van ser perpetrats per menors de 35 anys. Més de la meitat. Jo no vull ser el típic abuelo cebolleta, eh? De què passa amb els joves al nostre país? No. Però clar, les dades són les dades. I per tant, un s'ha de preguntar què està passant.
Potser tu vas sobre el tema, no?
Pues lo que pasa con los jóvenes, lo que han aprendido de sus mayores también en buena parte es... Tiene que ver con que todavía están muy arraigados esos prejuicios, esos estereotipos, el rechazo, ¿no?, a la diversidad. En el discurso muchas veces está, pero en la concreción, en la vida real, no. Ese prejuicio sigue allí y hace falta trabajarlo constantemente, de generación en generación. Nunca este tema se supera del todo. Cada vez que nace una generación, pues hay que trabajar en la sensibilización sobre la diversidad.
Santi. Jo tinc una sensació que no tinc cap prova científica ni cap fonament, simplement és una percepció. Però crec que hi ha una generació entre la qual m'incloc i la gent potser de la meva edat o una mica més gran, una mica més jove.
Digues quina edat tens, que
bueno, ara va.
Veiem,
tira.
No et veuen els que...
La gent del voltant...
És escarosament jove.
No, que va, tampoc tant, tinc un trauma amb el tema, bueno, és igual. És veritat, no, bueno, tinc 29 anys, vale? Parlo de la gent, és que els 30 estan aquí al voltant, ai, és un ai, tema ai, una ai. Miqueta, bueno. El que vinc a dir és que tota la gent que està, doncs això, no?, al voltant dels 30, 5 anys cap a dalt, 5 cap a baix, la sensació que jo tinc és que, diguem que la lliçó la tenim ben apresa. La sensació que el tema del respecte i la tolerància, tot això, bueno, ho tenim ben après i crec que és una cosa bastant generalitzada. I la percepció que jo tinc, el que s'ha estat veient és que potser en capes més joves de la població això no està tan així. Llavors alguna cosa falla, crec. Hi ha algun problema perquè alguna cosa falla. No sé.
No, jo des de la meva llunyania d'aquesta edat, entre cometes, gràcies a Déu...
Gràcies a Déu en el món en el que vivim, eh?
Ah, gràcies
perquè,
a Déu,
sí.
Jo tinc una impressió que no la vinculo només en aquesta situació que planteja, sinó també amb el que em resulta molt complex entendre per què la gent jove es volca ara més cap als partits de dreta o extrema dreta. I jo crec que hi ha, segur, moltíssims elements. N'hi ha un que és purament tàctic i, per tant, que suposo que es anirà esveint, que és que els joves... han de revoltar-se contra els grans. Llavors, com que hem entrat des de fa anys ja en l'època de lo políticament correcte, si més no en l'espai públic, jo crec que aquest políticament correcte forma part del que els joves han de rebutjar. I una de les coses que han de rebutjar, doncs, és això de dir, si avui el que és políticament correcte és tot això del respecte a les minories, del respecte, diguem-ne, a la democràcia, d'aquesta... Pues el jove reacciona dient, doncs jo, com que m'he de revoltar contra el món que m'envolta, doncs jo ara tinc que contestar això. Perquè les dades dels votants, per exemple, no solament aquí a Espanya, sinó a Alemanya, per exemple, de qui està votant a l'extrema dreta, fan fredat, eh? Són els joves.
Són joves, són joves.
Els joves i els grans. És a dir, hi ha una part de majors de 65 anys que... per motius també que es podrien...
Són joves cama. També, Àngel, perquè l'extrema dreta es vehicula molt a través de la xarxa social. Eh?
Exacte. Evidentment.
No. Exacte.
Però vull dir, però hi ha aquest element de revolta, que a mi això em dona una certa esperança, perquè vol dir que no hi ha tant una consolidació ideològica, sinó que és de que jo estic en contra dels meus pares. Els que hem tingut fills, aquí a la taula, no sé, jo ja n'he tingut d'adults i d'adolescents, i sé perfectament que quan tenen 14 anys, el pare no sap res, ell sap més que tu... i que tot el que tu penses estàs equivocat. I aleshores, si tu ets, diguem-ne, políticament correcte, doncs el fill diu, doncs no, jo opino el contrari. Per tant, deixa'm que expliqui això, que és lleu, i segurament pot haver-hi causes molt més complexes de les que jo ara estic exposant.
I hi ha un altre tema, que l'hem tret aquí una miqueta de perfil, que és l'accés que té la gent, diguem-ne, la població jove, doncs, el contingut a YouTube o a Twitter, a tot... Aquí no hi ha un filtre amb aquests continguts. No dic que s'hagi de filtrar, però el que vinc a dir és que tu, ara, amb el mòbil, o sigui, a YouTube trobes el que vulguis. I potser no ens entenem, però d'aquesta manera jo crec que hi ha hagut una mena de... Bueno, que ha ido como calando, no? Ha anat com caient un cert discurs de, bueno, que acaba propiciant que la gent acabi amb aquestes posicions més radicals.
Àngel Miret, Verònica García, Santi Sánchez, moltíssimes gràcies a tots tres per participar a la tertúlia d'avui. Us esperem els propers dilluns. Que vagi molt bé tots tres. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida continuem amb la caravana. Fins ara.
Vinga. Adéu.